el poema lleidatà Màrius Torres. Ho hem sentit, acabant de tocar les 3 de la tarda. És moment d'actualitzar la informació en aquest RAC1 migdia, pendents d'entrada de si en aquest cas es bloqueja o no l'aplicació de missatgeria Telegram arreu de l'Estat espanyol perquè l'Audiència Nacional pressiona les operadores de telefonia perquè ho facin tan aviat com sigui possible. Concretament, segons una interlocutòria del jutge Santiago Pedraz, el qual ha tingut accés al digital confidencial, els dona 3 hores de coll des que rebin l'avís per moure fitxa i tallar l'aixeta. Tot plegat després de la denúncia de Mediaset, A3Media i Movistar Plus, que acusen Telegram d'haver difós contingut audiovisual protegit per drets d'autor. Arreu de l'Estat espanyol fan servir aquesta aplicació de missatgeria a uns 10 milions de persones. Més qüestions. L'Estat Islàmic referma l'autoria de l'atemptat que ha causat un centenar de morts en un centre comercial als afores de Moscou. El grup terrorista ha difós fa una estona una imatge dels 4 membres que presumptament haurien fet l'acció. La fotografia l'ha publicada l'agència AMAC, que és el canal que fa servir l'organització terrorista per fer-hi també publicacions de caire propagandístic. El darrer balanç provisional de víctimes ha pujat tot just fa uns minuts fins als 133 morts. A Catalunya, els equips d'emergències busquen un home de 42 anys que va desaparèixer a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat. La recerca la van començar ahir a la nit. Entre d'altres, ja estan participant a aquesta hora equips aeris i també submarinistes, gossos i drons. En aquest municipi, doncs, ho dèiem també a la llera del riu Llobregat. I aquesta hora acaba oficialment l'operació sortida de trànsit d'aquest primer cap de setmana de Setmana Santa. A hores d'ara ja han sortit la pràctica totalitat dels 480.000 vehicles que el Servei Català de Trànsit havia previst que sortirien de l'àrea de Barcelona. Això es nota, de fet, a les carreteres amb tranquil·litat gairebé absoluta, a hores d'ara només amb algunes retencions a l'autopista C58 al Vallès, entre Cerdanyola i Barberà, en sentit Barcelona. Pel que fa als esports, estem pendents, Quim Salvador, de l'etapa reina de la Volta.
Amb els corredors pujant ja a Pradell de categoria especial, 65 quilòmetres per l'arribada, tots els favorits encara en el gran grup on mana l'equip Visma, preparant l'esperat atac de Sec Cues. D'altra banda, el president del Barça, Joan Laporta, ha qualificat d'aberració el posicionament del Real Madrid en el cas Negreira, en una entrevista a Mundo Deportivo. I a les 4, esprint del Gran Premi de Portugal de MotoGP, amb Pol Denea Bastianini, segona posició de sortida de Maverick Viñales i vuitena per Marc Márquez.
I fem també un apunt del temps, perquè Xavi Segura, la calor atípica sembla que té les hores comptades.
Sí, avui les màximes ja quedaran una mica més baixes en general, excepte a la Costa Daurada i a la Costa Brava. No obstant, ambient encara massa càlid per les dates, a l'espera d'una caiguda més contundent de les temperatures de cara al diumenge. Tot plegat amb temps força tranquil, amb restes de pols en suspensió, algunes bandes de núvols i algun ruixat local aquesta tarda al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Poca cosa, i a partir del vespre i durant el dia de demà hi haurà més núvols baixos a la costa i zones properes, sense descartar-hi algun plogim.
Doncs hem arribat així a les 3:03 de la tarda, moment de tancar aquest RAC1 migdia que hem fet amb en Marc Selva al control tècnic, que continuarem pendents ara de l'actualitat, tota la tarda, els avanços informatius.
I els esports a partir de les 4 amb els superesports. Començarem amb aquest sprint del Gran Premi de Portugal de MotoGP.
I nosaltres, el RAC1 migdia que tornarem demà, serà el punt de les 2. Ara us deixem amb el Viatge B i l'Ester Muñoz. Que vagi molt bé la tarda.
RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. L'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a Caral. L'Ultrasports, la cursa sprint del Gran Premi de Portugal de MotoGP. A les 6, bàsquet Girona, Baxi Manresa. Les semifinals de la Copa d'Espanya de Futbol Sala. A les 9, Espanyol Tenerife. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som u.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge B, amb Ester Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte, el primer de la primavera i l'inici de les vacances de Setmana Santa per alguns, tenim un triple pla. Farem senderisme al Baix Camp, farem una escapada als càmpings de Tarragona i les Terres de l'Ebre i també descobrirem el Barcelona Beer Festival. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Aquesta tarda al Viatge B us portem a fer senderisme pel Baix Camp, un territori que vàrem descobrir, si recordeu, la temporada passada i que va ser una autèntica sorpresa. Aquesta comarca compta hores d'ara amb una xarxa senyalitzada de camins tradicionals que connecta tots els seus municipis i que ara mateix recorrerem amb un guia d'excepció, amb en Jordi Gomà Safont, que és tècnic de l'àrea de turisme del Baix Camp. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ben tornat al Viatge B de RAC1.
Moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
Nosaltres també, d'aquí siguis, perquè la veritat és que la temporada passada ens vas portar fins a aquesta part interior del Baix Camp, en concret fins a les muntanyes de la Costa Daurada, tocar de Cambrils, de Salou, de Miami Platja, i la veritat és que va ser una grata sorpresa, perquè hi ha moltíssima gent que estiueja, que passa els caps de setmana a la zona més de costa, però la part interior sembla com que és més desconeguda, oi?
Sempre és una sorpresa, perquè tot i que fa temps que intentem explicar i que estem allà treballant, doncs sempre que provoca sorpreses a tothom que acaba venint, eh? Uh-huh. I sí que hi ha gent que està més avessada a vindre i que ho coneix més a fons, però normalment encara podem, bueno, considero que és una zona bastant desconeguda per la bellesa que té, diguéssim.
I que és interessant també perquè no és una zona que estigui massificada.
No, al contrari. Pots trobar alguns punts on ja hi ha... Tradicionalment hi ha més gent, potser a la zona de Prades, però és un ambient molt agradable, però sí que hi ha més gent. Però la massificació és molt complicat trobar allà. Normalment s'està bastant tranquil.
Doncs mira, darrerament hi ha moltíssima gent que busca aquest tipus de destinacions, on no hi hagi tanta aglomeració i un puguis campar, doncs, més tranquil, no? Avui, on ens hem de situar? És la mateixa zona, el mateix punt, estem a prop, on som?
Sí, l'any passat vam explicar, diguéssim, d'una manera genèrica, home, vam entrar bastant a fons, perquè vam explicar moltes coses, però vam explicar, doncs, tot el que era l'interior del Baix Camp. I potser aquesta vegada hauríem de centrar-nos en una cosa que nosaltres trobem molt interessant i això és molt bonic, no, de la nostra zona, que és el tema del senderisme. Té una comarca plena de camins, plena de racons naturals impressionants, plena de pobles, de petits pobles rurals, i bueno, el que podríem fer és explicar una mica això una altra vegada tota la comarca, però entrar una mica més en detall amb el que és la proposta senderista que hi ha al territori, que és força xula.
Exacte, és una zona de muntanya de la Costa Daurada, que ens vas dir, doncs, que era un complement perfecte pel visitant de la zona litoral, a més, doncs, una destinació turística en si mateixa. El que sí que volia saber és si tu creus que aquesta proposta va adreçada només a mans del senderisme, a persones que ja hi estiguin avessades, o també entraríem aquí, doncs, persones que ens estem iniciant, el grau de dificultat és alt, és assumible... Com
és assumible,
això?
És assumible. De fet, tinc una xarxa de camins molt gran, important, diguéssim, que uneixen tots els municipis d'interior i fins i tot hi ha alguns camins que també uneixen amb la costa, i amb aquests camins, doncs, hi ha tot tipus de nivells. I nosaltres, sobre aquesta xarxa de camins, tenim una proposta concreta de fins a 21 rutes, però amb tantes rutes, evidentment, hi ha per gent que pràcticament no ha caminat mai i s'hi vol posar, fins a coses, doncs, més que necessiten una mica més d'experiència o de força física, però mai en cap cas són rutes molt complicades, eh? Una persona que hagi sortit a caminar de tant en tant i que estigui una mica en forma les pot fer totes.
Fins i tot per famílies? Vosaltres que teniu moltíssimes famílies?
Sí, de fet, fins i tot tenim alguna zona del Baix Camp certificat amb el segell familiar de l'Agència Catalana de Turisme, o sigui, que ja estan especialitzats, diguéssim, a tindre serveis i això, serveis per a famílies, no? I ofertes també per a famílies. Per tant, sí, poden vindre les famílies, pot vindre gent gran, pot vindre qui vulgui i sempre trobarem alguna cosa per fer.
Uh-huh. Ens deies que són 21 rutes, no tindrem temps de repassar-les totes, evidentment. Sí que anirem a concretar amb algunes propostes concretes, però abans d'entrar en matèria, vull una mica d'informació general, que sempre va bé, no? Ens deies que aquesta xarxa de camins tradicionals està senyalitzada. Per què s'utilitzaven aquests camins?
Doncs és això, són camins, alguns d'ells molt antics, fins i tot trobem camins empedrats que es feien expressament perquè poguessin passar les mules carregades, hi ha camins carreters per passar-hi amb, això, doncs, amb carros. Són camins, doncs, això, molt antics que unien tots els pobles i els usos eren diversos, no? Per connectar simplement els pobles uns amb els altres perquè les persones hi poguessin anar, però bàsicament també hi havia molt tema de comerç, per exemple, gent que venia, o sigui, el carbó que es portava des de la zona de la muntanya o des de la zona del Priorat fins i tot cap a Reus, i després tot el tema agrícola. Clar, era una zona, sobretot la part més baixa, era una zona molt agrícola, però també a la muntanya es feia això, carbó, i després hi havia, doncs bueno, altres productes, no? També castanyes, vull dir. I llavors els camins doncs, antics, en això són les autopistes i les carreteres d'ara, doncs és el mateix, els usos al final són els mateixos, eh? Tant comercials, de transport de producte i de transport de persones per anar a visitar els amics, la família, qui convingui, no?
Ara estan en desús, però sí que és veritat que els paisatges on es troben aquests camins són increïbles.
Sí, 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 i a més el Baix Camp, el que tenim també és que és una comarca molt, molt heterogènia. Clar, trobem des de muntanyes de prades a muntanyes de 1.200 metres amb un clima quasi continental en algunes zones, no? Zones molt humides, molt boscoses, fins a una muntanya molt més mediterrània, més rocosa, però també amb uns punts impressionants com la Serra Llaveria. Després tenim la plana agrícola, és a dir, canviem en molts pocs quilòmetres, amb molta poca distància, canviem els paisatges, fins i tot el microclima, no? I llavors, clar, trobem de tot, i també és una zona força gres, no la primera part, que és aquesta part més plana, més agrícola, però a mesura que vas entrant cap a dins de la comarca, de seguida trobes les serres, doncs, les que parlem, no? Les serres de Prades, les serres de Llaveria, les serres de Vandellós, i són muntanyes que pugen molt amunt de seguida, i això provoca també, doncs, en punts i molts racons molt impressionants.
Uh-huh. De quants quilòmetres estem parlant en total, no? Són 21 rutes, no? En total, el número de quilòmetres?
O sigui, nosaltres el que vam fer va ser recuperar i senyalitzar els camins tradicionals que unien tots els municipis de la comarca, i aquí hi ha 300 quilòmetres aproximadament, val? I sobre aquest... O sigui, nosaltres el que hem fet és senyalitzar tots aquests camins. I sobre aquesta xarxa de camins, que van d'un poble a l'altre, nosaltres a sobre d'aquesta xarxa fem propostes concretes, val? És a dir, sobre una xarxa molt ampla, doncs nosaltres anem fent doncs aquestes fins a 21 propostes de rutes, doncs tematitzades i tal.
En quin moment vareu començar a fer aquest treball, no? Aquesta senyalització d'aquests camins?
Bueno, això es va fer aprofitant uns línies d'ajuts europees, els ajuts FEDER, l'any 2015 crec que va ser, doncs llavors es van fer els primers estudis i es van fer, i a poc a poc vam anar recuperant camins, fent tasques de recuperació, de neteja, d'esbrossat, i finalment la tasca de senyalització també. I això vam acabar l'any 2017-2018, ja vam tindre tota la xarxa senyalitzada, i després el que vam fer va ser, per acabar de unir tota la comarca, diguéssim, perquè això era més els municipis d'interior, vam unir a través de les rieres la costa, o sigui, Cambrils, Montroig, Miami Platja,
i
l'Hospitalet, a través de les rieres vam connectar el mar amb la xarxa de camins interior.
Per tant, és una comunicació absoluta.
Sí, la veritat és que crec que tenim ara mateix una xarxa molt, molt bona i molt, molt interessant, està molt ben senyalitzada, crec, de moment. Sempre hi ha alguns problemes de degradació d'alguns materials, però anem reposant, i en principi és una xarxa de camins que es pot seguir fàcilment.
Per quins pobles passarem, no? Suposo que això també, bueno, és un incentiu per ells.
Sí, sí, sí. Clar, a l'estat tots els que hem senyalitzat es poden recórrer, és que connectem tots els municipis del Baix Camp. Una altra cosa és que sobre les propostes que fem, les 21 propostes que fem, per quins camins i per quins municipis es passen. Però és que bàsicament, si me'ls fas dir, jo crec que...
Els més destacats,
Bueno, doncs,
per orientar-nos.
Sí, passem per a muntanyes de Prades, doncs passem per la zona de Capafonts, Prades, Arbolí, a la zona de Baronyes-Cornalbou, doncs Duesaigües, l'Argentera... que també es passa a altres rutes, per Riu de Canyes, tenim la zona plana, doncs, que també fem Alforja, les viles més dedicades a l'avellana, perquè també és un producte que té molt, doncs, molt caràcter del Baix Camp. No? I,
és molt vostre.
Sí, i la zona de Serra Llaveria, doncs, Prat d'Hip i Coll de Jou, bàsicament, que són dos pobles molt petitets, molt rurals, però també molt, molt, molt bonics.
Ens deies que són rutes tematitzades. De què parlen?
Això hem intentat al final perquè siguin més atractives al visitant, perquè nosaltres tenim aquesta xarxa tan gran que tu pots anar per on vulguis, però al final és com una xarxa de carreteres que a cada punt a tu et senyala quin és el seu poble, no? Per tant, tu et pots moure lliurement per allà, però perquè la cosa no sigui tan difusa, nosaltres vam fer aquestes 21 rutes. Llavors, les hem tematitzat amb diferents temes que caracteritzen potser els llocs que passen.
Perquè siguin més interessants, no? Perquè tinguin més atractiu.
Sí, clar. Per exemple, la Serra Llaveria, que sempre ha sigut una zona on hi ha hagut moltes llegendes, doncs es parla del Dip, que és un gos vampir sobre el qual Joan Perucho va fer una novel·la, per cert, i doncs hi ha alguna ruta que està centrada en això. Amb altres, a la zona de la Plana, per exemple, va ser un lloc on hi va haver molts guerrillers, carlins, maquis, i hi ha rutes que es basen en això. Què més?
I escolta'm, aquestes rutes es fan per lliure o hi ha possibilitat de que ens acompanyi un guia? Com funciona?
O sigui, nosaltres estan muntades perquè les puguem fer per lliure, perquè tu les pots fer seguint. És a dir, tenim diferents materials, que són uns mapes senzills, però després tenim uns mapes tècnics que marquen exactament per on passen els camins. Són uns mapes molt d'aquests 1-25.000, doncs que està molt ben marcat tot. Uh-huh. Tenim també els tracks a la pàgina web, però sí que hi ha, nosaltres tenim diferents empreses de, no moltes, perquè la zona és petita, però tenim alguns guies senderistes que sí que ofereixen packs o caminades per la zona. Sí,
fantàstic, eh? Per tant, si fins i tot ens volem quedar a dormir, a dinar, a sopar, trobaríem packs per fer reserva de tota l'experiència sencera,
sí.
Eh?
Sí. És a dir, no és una cosa que en alguna de les zones potser ho tindrem més complicat, però sí, hi ha packs, i de fet a la pàgina web muntanyescostadaurada.cat allí podeu veure totes les propostes que hi ha, tant de productes o d'experiències, diguéssim que és una activitat o una caminada d'un dia, fins a escapades que en diem que són pues, dos dies o més. O sigui que sí, hi ha una oferta ja marcada, vale? I comercialitzada, diguéssim, que no és molt àmplia però és molt bona, i després això es pot fer per lliure tranquil·lament.
Durant tot l'any, Jordi, o creus que hi ha alguna època en què sigui més recomanable fer aquestes rutes?
Jo crec que és durant tot l'any. De fet, quasi que diria que potser l'època més difícil és l'estiu, no? Perquè últimament, amb les calors que tenim, pots estar a muntanyes de Prades a 1.200 metres i així tot patir bastanta calor.
Sí.
Però a part dels dies puntuals aquests de tantíssima calor, pots anar-hi el dia que et vingui de gust, perquè realment tampoc no ho trobaràs. Bueno, muntanyes de Prades també pots trobar una nevada de mig metre de neu de tant en tant, però no és l'habitual, s'hi pot anar sempre que vulguis.
Uh-huh. Escolta'm, i heu fet balanç? Sabeu ara mateix si hi ha hagut molts senderistes que us hagin visitat durant els darrers mesos?
Sí que no ho tenim comptabilitzat, perquè això, la veritat és que costa molt fer una comptabilització més o menys exhaustiva de la gent que et ve, no? Sí que estem parlant amb gent d'allotjament, restaurants, i sí que va haver un boom important, bueno, ja se n'ha parlat molt, no, d'això, però a partir de la pandèmia doncs va haver-hi un boom molt important, molta gent que va començar a vindre a la zona, i després això sí que es va baixar una mica, però no tant com, o sigui, ha continuat amb un lleu ascens en relació al que havia sigut doncs tradicionalment. Per tant, tenim cada vegada més gent, no els tenim comptabilitzats.
Locals o també venen gent de fora, de l'estranger?
Ve gent normalment de la zona, ja eren els que venien tota la vida, ve molta gent de l'àrea metropolitana, i després aquestes empreses que et deia, aquestes petites agències de turisme que són de turisme actiu, aquesta gent porten grups de, bàsicament doncs, són gent del Regne Unit, fins i tot del Canadà, dels Estats Units, dels països nòrdics, no amb molta abundància, però sí que van fent grups cada any. Per tant, tenim gent una mica a tot arreu, però bàsicament són, encara ara és el públic català.
Uh-huh. Doncs va, jo ja tinc preparades les botes per començar a fer senderisme. Com dèiem, doncs hem triat amb en Jordi doncs quatre propostes que són representatives d'aquests quatre territoris, i m'agradaria començar per la Plana Agrària del Baix Camp. He vist que aquí en concret ens proposeu, per exemple, una visita pels paisatges de l'Avellana, que tu els citaves ara mateix, no? És aquesta ruta maquis entre avellanes. Ens deies que l'avellana està molt identificada amb el Baix Camp, oi? De tenir cultiu d'avellana.
Sí. L'avellana té una llarguíssima tradició a la comarca. De fet, els primers documents que en parlen que es van trobar al Forja, el poble del Forja, són de l'any 1287, per tant, fa molt temps que hi ha el cultiu de l'avellana, i després que amb el tema de la filoxera, quan es va perdre la vinya, el que era vinya, molta part del que era vinya va passar a ser avellana. Uh-huh. Amb la qual cosa, el Baix Camp es va convertir en la zona contínua més extensa d'aquest cultiu a Europa, a la seva època.
Ara,
ara potser ja no seria així, però en el seu moment sí. A més, Reus porta 5 segles, la ciutat de Reus, sent el centre de comercialització de l'avellana a l'estat. Per tant, més, un producte més tradicional que l'avellana a Reus, que a més està, té el segell
de la
denominació d'origen,
no?
Sí. Sí, protegida, doncs ens costaria trobar un producte més característic de la zona.
I l'experiència ben bé que viurem, en què consisteix? No? Si fem aquesta excursió, quina experiència ens emportarem?
En el fons són experiències d'una caminada relaxada, tranquil·la, per conèixer realment a fons el que és la comarca del Baix Camp, quina és la seva essència, aquesta essència d'aquesta zona més agrícola, més tradicional, on fa segles i segles que es produeix l'avellana, també l'oli, o l'olivera, el garrofer, exacte, però l'avellana concretament. I en el fons doncs és una caminada per aquesta zona on tu descobreixes un paisatge molt, molt típic de la zona, molt relaxant, perquè tens el mar a la vista, però no t'has d'esforçar molt per caminar, vas per entre cultius i bueno, no cremaràs molta adrenalina, però realment et relaxaràs molt.
Sí, sí, perquè és una desconnexió absoluta, no?, el sí. canvi aquest de mar. Mm-hmm. Ens parleu dels maquis, no? Quina relació van tenir amb aquest territori ells?
Aquí, de fet, el que vam centrar una mica en els maquis, perquè els maquis l'any 1947 van fer volar la torre de comunicacions de Vilaplana com a acte de lluita
de rebel·lia,
contra el règim franquista, no? Però també és una zona on hi va haver, a la seva època, molts guerrillers carlins, sobretot a la zona de l'Aleixar, Vilaplana, s'amagaven per aquests municipis, hi havia algun cabdill carlí important en aquesta zona, tota la zona del Baix Camp hi va haver molt, una zona, clar, sent agrícola, era una zona molt tradicional i per tant era zona carlista, no? I bueno, diguéssim que el que volem destacar amb aquesta ruta o amb aquesta tematització és una mica la idea de que per aquí hi ha envoltat doncs això, des de guerrillers fins a bandolers i això, no? Carlins i maquis.
És un territori amb molta història,
sí,
eh?
Sí, sí.
Escolta'm, on comença i on acaba aquesta ruta?
Bueno, la proposta que fem nosaltres comença a l'Aleixar, vale? I ja us dic, és una ruta tranquil·la però molt bonica, és sí que té 12 quilòmetres i mig, però el desnivell no és
gaire, poc, no?
Sí, són 350 metres, que amb 12 quilòmetres és poca cosa, i llavors doncs sortem de l'Aleixar, que és un poble molt bonic, que val la pena anar a veure l'òrgan sí? barroc que hi ha dins de l'església, perquè uh-huh. és un poble, hi ha un element musical molt, molt important de la comarca. També l'Aleixar va tindre un call jueu a la seva època, per tant, i té algun element que encara recorda aquest pas dels jueus pel poble. I, bueno, en definitiva és un municipi molt bonic per visitar.
Estem parlant de senderisme, però aquestes rutes crec que també es poden fer en bicicleta, no?
Sí, algunes d'aquestes, sí. Aquesta per exemple, es podria fer tranquil·lament en bicicleta perquè no té dificultats de... És a dir, no hi ha part rocosa que tu hagis de fer una mica de grimpada, cap història d'aquestes, per tant, aquesta es podria fer.
És una ruta circular, no?, perquè comença
sí.
i acaba l'Aleixar.
De fet, totes aquestes que us explicarem ara són circulars, més que res, perquè si algú les vol fer, que sàpigui que no ha de deixar el cotxe en un lloc, anar a buscar en un altre i tal. No? Que...
Fantàstic.
I aquí el que es fa és sortir doncs, de l'Aleixar i llavors agafem el camí del Mas del Pubill. També aquesta és una zona amb molts masos agrícoles, hi ha masos molt famosos aquí, el Mas del Pubill, el Mas de Segimon, el Mas de Borbó. Era una zona com que hi havia molta agricultura on hi havia masos molt importants i tradicionals. Llavors doncs es passa pel Mas del Pubill i llavors anem caminant doncs, això, entre avellaners i oliveres fins a arribar a Vilaplana. Uh-huh. Que Vilaplana està al peu de la Mussar, és un poble molt, molt bonic perquè la seva situació també és molt interessant.
Fantàstic. Doncs va, anem amb la segona proposta. En aquest cas, aquesta concretament ens porta a un baluard de natura. M'estic referint a aquesta ruta que té el riu com a fil conductor, no, Jordi?
Sí, sí, perquè hi ha les muntanyes de Prades passen tres rius petits però importants per al territori, que són el riu Siurana, el Glorieta i el Brugent. I en aquest cas, doncs, el que farem és resseguir una mica tota la zona del riu Brugent. Llavors, la proposta és sortir de Prades, de Capafonts, perdona. És una ruta, aquesta és una mica més llarga, fa 17 quilòmetres i mig, però, bueno, potser és la més intensa, diguéssim, amb 600 metres de desnivell.
Quant de temps hauríem d'invertir aproximadament
doncs
per fer aquests quilòmetres?
Doncs aquí unes 5 hores i mitja. Ah, però tranquil·lament, tampoc no...
No cal córrer.
Llavors aquí sortiríem de Capafonts per la zona del Pont Vell, que és un pont molt bonic que hi ha del segle XIII, i que està, doncs com una vaguada que hi ha en aquella zona d'allà i és molt bonic. Llavors seguiríem cap a la zona de l'ermita de la Mare de Déu de Barrulles, que també és una ermita molt tradicional de la zona i que és també és una ermita medieval. I llavors seguiríem per una sèrie de barrancs, d'altiplans, boscos, i aniríem seguint i anar pujant cap a la zona del Tossal de la Baltasana. El Tossal de la Baltasana és la muntanya més alta de muntanyes de Prades. Uh-huh. Vale? Són aquests 1.203 metres, uh-huh. I des d'on hi ha una vista espectacular, que veus tota, per una banda la plana de Lleida del Pirineu, per l'altra banda veus el mar... I, clar, la zona és molt bonica.
El paratge és privilegiat,
Sí, sí. A més, trobem el roure rebull, que és una espècie de roure que és única a Catalunya, i llavors és l'única zona on el podem trobar i forma un bosc que és molt bonic, no? Fins i tot hi ha pues, allí uns cartells indicatius que t'expliquen una mica doncs, la importància d'aquest espai natural, perquè realment ho és. I després del Tossal de la Baltasana ja anirem baixant tranquil·lament cap a Prades, que a Prades també ja és un poble més conegut, però allí trobem pues, una vila que és pràcticament vermella, no? Està feta amb aquesta pedra vermella, trobem la font renaixentista, l'església, la plaça Porxada, que és realment bonic. No?
Uh-huh. Estem parlant d'una proposta que és un gaudi pels amants de la natura. Però si seguim, anem a un altre territori, concretament a la baronia d'Escornalbou. Aquí tenim la proposta Camins Amarats d'Història. Així és com la heu batejat. En aquest cas, doncs, la idea és trepitjar aquests pobles que estan a peu d'aquest castell monestir d'Escornalbou, no? Sí. Quins pobles són, Jordi?
Doncs els que recorrerem nosaltres seran l'Argentera i Duesaigües, val? Tot i que la baronia doncs, era una zona que abarcava altres municipis com Riudecanyes, Vilanova d'Escornalbou i dos municipis que estan al Priorat, que són la Torre Fontaubella i Pradell de la Teixeta. I era una zona doncs, que durant la Reconquesta, al segle XII, es va reconquerir aquest espai, es va construir el que és el castell d'Escornalbou, que és un element, dels elements patrimonials més importants.
Per què ho és tant?
Doncs per diferents aspectes. Primer, per la seva ubicació també, perquè si alguna cosa tenim al Baix Camp són un munt de talaies, és a dir, de llocs on tu tens unes vistes impressionants als quatre vents, diguéssim, val? Perquè hi ha molts punts així. Llavors, Escornalbou té aquesta posició doncs, privilegiada que permetia controlar un gran espai geogràfic. I llavors, doncs, això era perquè en època de Reconquesta es va començar doncs, aquesta ocupació dels espais aquests, i després, doncs, perquè més endavant, bueno, aquí van, i al castell d'Escornalbou s'hi van instal·lar uns monjos agustinians, uh-huh. Val?
Sí.
Al segle XII, però llavors hi van estar fins al segle XIV, després van marxar ells, van arribar uns franciscans que s'hi van estar fins a desamortització. Però també és important, perquè després de la desamortització es va abandonar, però va arribar Eduard Toda, que era un personatge molt important, un diplomàtic molt important de Reus, que és el que després també amb Gaudí van fomentar la recuperació de Poblet i tal, per tant una persona destacable, diguéssim, o destacada, i allí ell va restaurar tot el castell, una mica el seu gust i el seu aire, val? Però el va recuperar i va fer la seva residència. Una llibreria molt important, amb més de 60.000 llibres, i tot plegat fa que sigui un lloc destacat, val? Perquè també hi ha uns edificis religiosos molt interessants i molt importants. Per tant, és un element molt, molt destacable del territori.
Darrere d'aquesta ruta hi ha alguna llegenda?
No, les llegendes les trobem més... Després us n'explicaré algunes a la zona de la baronia d'Escornalbou. Aquí sí que es deia que hi havia una llegenda que deia que la filla de l'amo del castell es va enamorar d'un sarraí i que la cosa doncs va acabar fatal, no? Doncs amb el rei matant el sarraí i la filla doncs fent lo típic de tirar-se per algun precipici i tal. Uh-huh. Però és com molt difosa, eh? Però sí que és veritat que hi havia aquesta història.
Uh-huh. O sigui que tenim una llegenda a la quarta proposta que ens portes. En aquest cas estem parlant de la llegenda que hi ha a la Serra de Llevaria.
Sí. Sí, la Serra de Llevaria és una zona on també parlem de diferents municipis, perquè hi ha els municipis o pobles de Pratdip i Colldejou al Baix Camp, però hi ha també la Serra d'Almos de la Ribera d'Ebre, hi ha algun municipi del Priorat, per tant, però tots aquests pobles sí que es caracteritzaven bastant perquè, bueno, hi ha una sèrie de llegendes interessants. De fet, a Pratdip mateix hi ha un centre d'interpretació on se n'expliquen diverses d'aquestes llegendes. Però la més destacada és la del Dip. El Dip era un gos vampir, val? Una mena de bèstia estranya que es deia que sortia a les nits i que xuclava la sang dels animals, però també dels homes que sortien beguts de casa del local social del poble, no? Uh-huh. Llavors hi havia aquesta llegenda, fins i tot Joan Perucho, un important escriptor català que va escriure les històries naturals basant-se una mica en aquesta llegenda i fent, diguéssim, un Dràcula a la catalana, no?
Uh-huh. És el protagonista, de fet, no? D'aquesta ruta, el Dip de sí. Joan Perucho, no? Però per on passarem en aquest cas, no? Fent aquesta excursió, Jordi?
Doncs aquí sortiríem de Pratdip mateix i ja us dic que aquí al Pratdip hi ha algun element medieval, algunes torres medievals i el centre d'interpretació. És un poble molt bonic, molt recollit, enmig de la muntanya, molt a prop del mar, però que sembla que hi siguis molt lluny i doncs que és molt interessant. I llavors el que farem és pujar en una serra, bueno, la serra de Santa Marina i la zona de la serra de Güena, I farem una volta també circular baixant cap a l'ermita de Santa Marina, que hi podem trobar un retaule també on hi ha els dips dibuixats, no? Que és un dels pocs elements antics on es troba el dip pintat, que és amb aquest retaule, i farem doncs també aquesta volta doncs per entre boscos, per carenes de muntanya que ens permeten veure el mar per una banda, les muntanyes per una altra, i després anirem baixant també entre masos, entre camps, horts, molins fariners, i tot d'elements també d'aquest àmbit rural i agrícola, pues, també molt característic de la
una
zona.
Una serra, la de Llevaria, que a més va oferir recer també al guerriller Pere Joan Barceló, conegut com a Carrasclet.
Sí, sí, també hi ha una important ruta, diguéssim, senderista que recorre la zona del Priorat i la zona del Baix Camp fent memòria d'aquest guerriller de Carrasclet, val? Que va lluitar contra Felip V, la Guerra de Successió, i que és molt conegut a la comarca i que se li deia Carrasclet precisament perquè ell el que feia era fer carbó amb carrasca. I amb el seu germà doncs, el portaven de Falset a Reus, i ell per això coneixia també aquesta zona. Quan va haver la Guerra de Successió, doncs ell va ser un important guerriller capdill, diguéssim, perquè això, no, el ser tan coneixedor d'aquests racons, aquests cingles, aquests avencs i aquests forats que hi havia i aquests boscos, doncs va saber molt, molt bé doncs, fer aquesta resistència.
Històries que atrapen aquí al Baix Camp amb aquestes rutes que avui ens ha vingut a explicar en Jordi Gomà Safont, tècnic de l'àrea de turisme del Baix Camp. No tenim temps per més, Jordi, però no sé si abans de marxar ens vols donar alguna recomanació, algun suggeriment per si algun dels nostres oients s'anima a fer aquestes rutes.
Bé, com ja heu vist, l'oferta és molt ampla. Tampoc jo el que proposo és que entreu a la nostra web, que es diu muntanyescostadaurada.cat, i allí trobareu tota aquesta oferta de senderisme, que jo crec que és realment interessant. Ja us he dit, estem parlant d'una comarca amb paisatges, climes i amb àmbits i ambients molt diferents i que val la pena descobrir. Mireu la web, mireu les propostes, ja veureu que hi ha molt més que senderisme, evidentment. També hem parlat aquí de productes, de patrimoni, per tant, allí trobareu per triar, remenar, jo crec que alguna proposta trobareu que us interessarà.
Hi entrarem, ho faré, perquè la veritat és que ens ha interessat moltíssim tot això que ens has explicat. Gràcies novament per tornar a venir avui al Viatge B de RAC1 amb aquesta proposta, com dèiem, senderista pels nostres oients, i t'esperem aviat amb més idees per descobrir la vostra comarca.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i sí, ja tornarem.
Bona feina i records a tot l'equip.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca la Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
RAC 1. Inocente 10, coordinador del club de futbol La Torreta. Primer equip de Lamine Yamal.
Este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba la pelota desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som u.
RAC més u. Podcast.
Benvinguts. Què voldran prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
Mmm, deliciós.
Ara, el millor de RAC 1 ho trobaràs en un sol podcast. La crem de la crem. Una selecció de 5 estrelles dels continguts de tots els programes.
Pero la pregunta que has hecho es que sobrevivir es una oportunidad para aprender a vivir.
Y yo la tengo clarísima, sobrevivir por el amor.
Estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que me lleva al psicólogo y ya ahí le ponen nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no?
A la app y al web de RAC 1, la crem de la crem. Sigues, Sibarita. Queda't amb el millor.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. RAC 1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Si us agrada la cervesa, molta atenció perquè ahir va arrencar a Fira de Barcelona el Barcelona Beer Festival, l'esdeveniment dedicat a la cervesa artesana més gran i important del sud d'Europa. En Miquel Rius és el seu director i ja el tenim en línia. Miquel, bona tarda, benvingut al Viatge B de RAC 1.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Bé, quin és l'ambient ara mateix al pavelló Hall 2 de la Fira de Barcelona?
És un ambient molt maco, molt cerveser, molt gastronòmic, després de la bogeria d'ahir i d'aquest matí, que déu-n'hi-do l'activitat i vida que hi ha hagut a l'hora del vermut. Ara sempre a primera de la tarda es calma una miqueta per encarar la gran pujada que sol ser les tardes nits, i més la d'aquest dissabte, que històricament és quan més gent ve a visitar-nos.
Clar, clar, clar. Ara m'explicaràs, què és tot això que vareu fer ahir, però abans vull situar una miqueta l'audiència, no?, perquè us coneguin. Aquesta és la 12a edició d'aquest festival, on a més es podran tastar cerveses de tot arreu, un total de 400 cerveses artesanals, no? Quin és una miqueta l'origen d'aquest esdeveniment?
Ui, ja comencen 150 anys, eh? Com bé has dit, 12 edicions, entenem el 2012, quan això de la cervesa artesana tot just començava. Érem molt poquets aficionats, però molt apassionats, i teníem ganes de treballar en la divulgació, no? En què allò que tant ens agradava, que era la cervesa artesana, la cervesa diferent, arribés al més públic. I a poc a poc, doncs, el festival ha anat creixent de la mà del propi sector. Vull dir, el mateix, el 2012 era molt poc conegut que hi havia altres cerveses a les que estàvem acostumats de tota la vida, però ara ja és una realitat de que la gent la coneix, les prova, i cada dia som més els que gaudim de la bona cervesa.
He vist que n'hi haurà una cinquantena que s'estrenaran en exclusiva en aquest festival. D'on provenen?
La cervesa artesana és molt de creativitat. Estem traient receptes noves, innovant, provant coses contínuament. I en això pues, passa, no? Vull dir, només per al festival, que també saps que els cervesers es guarden sempre les millors gales per venir al festival, es presenta per primer cop. Nosaltres som una barreja entre les cerveseres locals, cerveses d'aquí del país, uh-huh, i cerveses internacionals, perquè també ens agrada molt portar cerveses de totes bandes i aprendre què estan fent en els seus països.
Uh-huh. M'explicaves abans, no?, que ahir va ser un dia important, no?, que hi va haver molta activitat a Fira de Barcelona amb aquest festival. Què vau fer?
Ahir vam arrencar pròpiament el festival, el que dirigirà el públic gastrònom curiós que ve a provar cerveses, però també va començar la part professional, que dura 2 dies, ara ja està acabant d'aquí molt poquet, en el que el sector, els professionals es troben, doncs, per fer negoci, no? I parlar de quines són les tendències del sector i per on va aquest mundillo nostre. I a part, també vam fer el que és l'entrega dels premis a les millors cerveses de l'any, en un concurs que li diem el Barcelona Beer Challenge, i vam poder galardonar i donar reconeixement a aquelles cerveseres que han fet les millors cerveses.
Uh-huh. Quines van guanyar?
Van guanyar moltes, perquè hi ha moltes categories, això és com les Olimpiades, no? Que hi ha moltes proves, van guanyar molts atletes o moltes cerveseres en cada un dels estils. Pensa que hi havia 58 categories de competició, o sigui, de diferents estils, però sí que és cert que hi ha uns premis principals, que són aquells que, com si fos les Olimpiades o no, els que guanyen més medalles, no? I en aquest cas va recuperar el premi a la millor cervesera, una cervesera del País Basc, que es diu Baskeland Brewing, que ja l'havia guanyat feia 2 anys, i guanyant 5 medalles, doncs va guanyar el palmarès, i durant tot aquest any tindrà l'honor, no?, de poder lluir com a millor cervesera de l'any.
La veritat és que s'ha de dir que la cervesa al final també acaba sent un motiu turístic, no?, perquè hi ha moltes persones que visiten els llocs on es fabriquen aquestes cerveses, no? No sé si dins del festival teniu algun apartat, ja que som en un programa de turisme, dedicat a això.
Sí, som... El principal problema que tenim com a sector és que encara no li hem trobat el nom. Així com hi ha l'oleoturisme o l'enturisme, encara no hem trobat el birraturisme que englobi aquestes activitats, però estem en el camí, el traurem d'aquí a poc. Però sí que és cert que tots els informes d'intel·ligència de mercat demostren que hi ha un turisme gastronòmic, un turisme beguda, i que, en el nostre cas, en la cervesa, mira de tu a tu el vi o altres productes en capacitat de mobilitzar turistes a visitar. Nosaltres ho tenim quantificat, un 15% dels nostres visitants al festival venen de fora i han vingut pel festival. I, òbviament, no es queden només amb el festival, sinó que el que fan, aprofiten i visiten bars, restaurants, establiments, cervesers, però molt més enllà, perquè al final qui és curiós per la cervesa és curiós per moltes altres coses.
Totalment. El turisme i la cervesa, que van lligats també moltíssim a la gastronomia, que també és una excusa de molts dels nostres oients per trepitjar territori. Com s'uneix la cervesa amb la gastronomia en aquest esdeveniment d'aquest cap de setmana?
A nosaltres ens agrada molt la paraula aquesta gastronomia líquida, que s'utilitza també pels còctels o els vins o tants altres, també ens afegim i aconseguim la gastronomia com un tot. I, per tant, també la nostra visió de la gastronomia a través de la cervesa. Nosaltres plantegem molts tallers, molts activitats en què convidem a cuiners, a xef, a venir a ensenyar el que estan fent, però sempre intentar-los portar al nostre territori. Hi ha hagut algun xef que ens ha plantejat un repte de, mira, té aquest estil que probablement no l'hagis tastat mai, i a veure què se t'acudeix fer amb ell, o com a la teva cuina, com entraria, no? En què l'acompanyaries? I aquests petits reptes el que fan és generar curiositat i que cada vegada siguin més restaurants i més cuiners que es volen apropar al món de la cervesa i entendre que té un nou ventall enorme de possibilitats.
Uh-huh. He vist que teniu una selecció de 8 restauradors locals que oferiran tapes i també platillos maridats amb cervesa, no? Els podem enumerar? Podem citar alguns d'ells?
Sí, estarem tots penjats a la web, però realment el que ens agrada més en els noms, és trobar doncs, els sabors, els gustos i anar que la gent tingui la curiositat de venir a tastar-ho. Nosaltres plantegem sempre un maridatge, una proposta de que en cada plat proposem un estil de cervesa, però sobretot el que volem és dir-li a la gent que s'atreveixi, que vagi més enllà i que comenci a combinar i a fer proves de combinar sabors, olors i gustos, no? I amb aquesta curiositat és el que aquí tens un paradís on gaudir un munt.
Mira, acabo d'entrar al vostre portal i ara estic veient aquí que teniu propostes de sabors internacionals, teniu gastrònoms italians amb la seva focaccia artesana, també teniu pizzas, hi ha el japonès Osaka Barcelona amb el seu tradicional takoyaki, hi ha també chai alà servit amb pa de pita i molta cuina catalana, no?
Sí, és una miqueta la filosofia que et volia transmetre abans amb la cervesa, de que és un mix entre apostar fortament pel productor local que està fent una molt bona feina i també una miqueta de descobrir el que passa més enllà. És aquell vell eslògan de local versus global, no? Pues també amb la cervesa, amb la gastronomia, ens passa exactament el mateix.
Em deies abans que avui és un dia important, no? Que aquesta tarda també hi haurà força activitat aquí a Fira de Barcelona. Què teniu previst organitzar?
Nosaltres intentem i animem a la gent a que vingui durant tot el cap de setmana, que es reparteixi perquè el festival es pot gaudir durant els tres dies. És un esdeveniment molt tranquil, familiar, gastronòmic. Ara ja no tant, però aquest matí i demà diumenge al matí estarà ple de cotxets, de gent que ve a fer el vermut tranquil·lament, i anem a això. Ara, vulguis o no, la gent moltes vegades s'associa cervesa a més d'oci, dissabte tarda, dissabte vespre, i és quan ve molta gent. Hi ha activitats també aquesta tarda, de maridatge, però sobretot el dissabte vespre, el que ja és molta gent amb ganes de gaudir, de disfrutar d'amics, família i bona cervesa.
I demà diumenge?
Demà diumenge és un dia molt xulo, pel que et deia, no? És una miqueta més tranquil, pots venir, que segur que trobes taules, llocs, pots parar, parlar amb els cervesers que estan als estants més relaxats, que quan és això, que està planíssim, i és un dia com, doncs, molt més proper. Tenim uns quants tallers de, doncs, per exemple, els companys del Festival del Quebec faran un tast dels productes que han portat, el mateix tenim un tast de cidres basques, tenim dos cuiners fent propostes d'activitats de maridatge, vull dir que realment la programació d'activitats no para en tot el dia i és una de les sales més freqüentades de tot el festival.
Doncs Miquel Rius, director del Barcelona Beer Festival, enhorabona per aquesta iniciativa. Recordem als oients de RAC1 del Viatge B que si s'han animat a fer-vos una visita, doncs tenen tota la informació completa al vostre portal barcelonabeerfestival.com, i ens ha quedat claríssim, doncs, això, que la importància d'aquesta indústria, no?, que compta ara mateix a l'estat espanyol amb 400 productors, un centenar d'ells catalans, doncs que es nota aquests dies a Fira de Barcelona. Que acabi d'anar molt bé, Miquel. Sí,
moltes gràcies, us esperem a totes avui i demà.
Allà ens veiem, una abraçada, que vagi bé, adeu-siau.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Primer cap de setmana de la primavera, segur que molts ja heu encertat les vostres vacances de Pasqua i possiblement encara estareu decidint què fer. Doncs si sou de càmping, us proposem una estada en alguns dels millors establiments campistes de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que ara mateix visitarem acompanyats de la Mireia Sanz, que és la presidenta de Càmpings Tarragona. Mireia, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda a tots i totes.
M'imagino que avui ja es nota que han començat les vacances escolars aquí als campings de Tarragona, oi?
I tant, ja estem aquí tenint una mica de caliu de vacances, ja olorem ja aquestes vacances de Setmana Santa, tenim ja molt moviment als nostres càmpings i estem ja preparadíssims per a rebre totes aquestes famílies que tenen ganes de sortir a conèixer-nos.
Uh-huh. Tot i que s'ha de dir també que hi ha alguns càmpings que no tanquen durant l'any i que hi ha famílies que, a més, amb el bon temps que ha fet enguany, doncs han anat al càmping amb regularitat durant
tot
l'any.
És així. Hi ha uns quants càmpings de la nostra associació, sobretot els que estem situats més cap a l'interior, jo sóc un d'ells, per exemple, i estem, doncs, oberts tot l'any i, per tant, doncs, podem viure totes les estacions de l'any i, per tant, doncs, podem gaudir de tots els moments i totes les vacances de l'any, efectivament.
Tu estàs concretament al càmping Prades Park, que és aquesta empresa familiar que regenteu, però quants altres establiments, no?, hi ha a l'associació? Càmpings de costa i de muntanya, quants en sou? Més que l'any passat?
Aproximadament som 54 càmpings associats, val? Som un 94% de representació de tota la província de Tarragona. Per tant, és la majoria de càmpings estem dins de l'associació i és una associació, doncs, molt dinàmica. Ara estem treballant, per exemple, amb un motor de reserves on podem fer reserves directes des de la mateixa pàgina web nostra, des de campingstarragona.com, uh-huh. I podeu escollir càmping des del nord de Tarragona, des de la part del Vendrell i Calafell, fins tota la costa de Tarragona, fins a baix a l'Ampolla i fins i tot a l'últim càmping, diguéssim, que està a les cases del Tancanà, que està a baix de tot, doncs tota la costa del nostre litoral, se pot dir, vale? de tota la província, i després també cap a l'interior, cap a les muntanyes de Prades, cap als ports. Tenim càmpings repartits per tot el nostre territori.
Cobriu tot el territori tarragoní?
Tot el territori, o sigui, interior i muntanya, i costa, i primera línia, està més que cobert, i per tant tenim un contrast brutal.
Uh-huh. Ara ens explicaves aquesta novetat, no?, que ja es poden fer les reserves a través del portal de l'associació directament. No sé si això comporta algun avantatge i alguna diferència en fer-ho directament a l'establiment. Com va això?
Bé, és una aposta molt gran que hem fet, perquè fins ara doncs sí que pots sentir alguns portals que són molt anomenats, no?, i que, doncs, clar, pots trobar molt d'hotel, no?, alguns càmpings també els pots trobar en aquests portals, però a vegades dius, jo vull anar de càmping. On puc trobar un càmping que compleixin aquestes característiques que a mi m'agraden, no? Vull primera línia, no?, pots agafar uns filtres, no?, i pots anar dient, doncs mira, jo avui vindré amb la mascota, jo avui vindré amb tants adults, etc. I nosaltres el que hem fet és aglomerar totes aquestes característiques de tots aquests càmpings que som de la nostra província, i hem pogut aglomerar-los al nostre sistema de reserves, que com que és una cosa nova, poquet a poquet anem afegint tots aquests càmpings que ja et dic, que tots els que es vulguin afegir al nostre sistema de reserves nou, de campingstarragona.com.
Per tant, es pot fer la selecció del càmping a la carta, cadascú la carta, amb les seves necessitats.
Així és.
Teniu diversos establiments que, a més, es troben entre els millors càmpings a nivell europeu i que, a més, han estat premiats.
Sí, tenim els 6 millors càmpings d'Europa dins de la nostra associació. Això ens dona un valor molt gran a nivell europeu, perquè a nivell europeu, doncs, la mà de milers i milers de càmpings que hi ha, doncs, imagina't, un dels 6 millors càmpings d'Europa els tenim aquí a la nostra província, a la província de Tarragona, a la nostra associació de càmpings. I els podeu trobar també a campingstarragona.com i es poden reservar directament a través de del nostre sistema de reserves també. Mm-hmm. I et dic, això és un valor afegit que ens dona a tota l'associació, perquè tots estem alineats i tots treballem per una qualitat i la innovació, sobretot perquè aquests valors que nosaltres donem a tots els nostres càmpings, els clients es puguin impregnar d'aquests valors que són molt importants per nosaltres, no? Que tothom trobi les coses modernes, atractives, bungalows completament equipats amb grans prestacions i grans comoditats. Ara les línies van cap aquí, cap a la comoditat i el confort. Sí, cap a la sostenibilitat també, òbviament.
Heu estat guardonats a nivell europeu, però clar, és que també s'estan fent moltes inversions.
Sí, ara mateix és el que comentàvem, o sigui, els bungalows que ara estem invertint, la majoria de càmpings, ja són bungalows d'alta gamma, bungalows de molt espai, sostenibles, que pensen doncs en sistemes intel·ligents perquè siguin eficients energèticament, i també doncs que siguin molt atractius, no? Que puguis estirar-te i dormir sota les estrelles, que tinguis llits doncs extra grans, o que puguis doncs fins i tot amb allotjaments que puguis entrar amb la teva mascota i tinguis també un bungalow de primera qualitat.
Són experiències que ara mateix estan demandant els clients i que a més doncs vosaltres esteu treballant moltíssim també, tenint en compte que no només us visita gent local, gent de Catalunya, sinó que ve molta gent de fora també.
Sí, tenim molts mercats que dels quals ja són alguns ja són molt fidels, com el mercat holandès, el mercat francès i el mercat alemà, i també és cert doncs que els últims anys el mercat irlandès està apostant moltíssim per la Costa Daurada, moltíssim.
Què és el que crida l'atenció?
Segurament, en primer lloc, doncs, les nostres platges, el nostre entorn, que és impressionant, però també veuen que nosaltres doncs cuidem moltíssim els nostres càmpings, invertim molts de diners per a que aquests càmpings siguin punters a Europa, no?, i siguin punters a òbviament a tot l'estat també espanyol, no?, perquè jo crec que hi ha pocs sectors que facin una reinversió tan gran per a que les instal·lacions any rere any es modernitzin i cada any tinguem novetats. O sigui, nosaltres tenim cada any pues, novetats, no? Mira, pues, aquest càmping ha fet una nova instal·lació d'espa. Mira, aquest càmping d'aquí doncs ha fet unes noves atraccions doncs infantils per als nens, no? i cada any anem, tots tenim novetats, tots els nostres càmpings.
Mireia, un dels dubtes que molta gent té en aquests moments és el tema de la gestió de l'aigua, no? Estem amb problemes de gestió de l'aigua. Com esteu encarant vosaltres aquesta qüestió?
Bé, en primer lloc, comentar que la zona de Tarragona és una zona que, de moment, toquem fusta, pertanyem a la Conca de l'Ebre i, per tant, no tenim aquesta problemàtica de restriccions d'aigua. Però és cert que, a nivell de tots els càmpings de Catalunya, estem treballant de fa molts i molts anys, i moltíssim, per a que les nostres instal·lacions siguin eficients, no només amb l'aigua, sinó també energèticament, amb plaques solars, etc, etc. O sigui, amb mesures de l'aigua, nosaltres, els càmpings, ja fa moltíssims anys que estem treballant per a que siguem sostenibles i perquè no tinguem problemes amb l'aigua. O sigui, el món del càmping està molt preparat, està molt preparat ja, de fa molts anys. Per tant, no és una cosa que ens vingui de nou a nosaltres.
Després, una altra qüestió interessant, no? Cada cop més famílies doncs, tenen animals de companyia. Vosaltres sou càmpings pet-friendly. Què implica exactament això?
La majoria dels nostres càmpings són pet-friendly. Acceptem les mascotes tant en allotjament com en parcel·la. Per tant, fins i tot tenim càmpings que estan fent inversions grans per a poder tenir, per exemple, una piscina per mascotes. O sigui, pensem moltíssim en les mascotes i, per tant, són un company més de les vostres vacances que no podem deixar enrere.
Què més els oferiu a les mascotes, als animals de companyia?
Bé, nosaltres, per exemple, així com a nivell de curiositat, doncs els hi posem una bosseta amb alguna llaminadura i alguna piloteta per jugar, per exemple, per quan entren al bungalou, no? Sempre pensem en algun detallet per a aquestes mascotes.
I pels nens, per les famílies que van amb canalla, amb adolescents, quina mena d'activitats els oferiu?
Bé, per Setmana Santa estem carregats d'activitats a tots els càmpings. Hi ha activitats per totes les edats, des dels més petitons per fer activitats doncs, de jocs o de manualitats fins als més grans doncs, ja per tindre oci, per tindre activitats doncs, des d'esportives, activitats doncs, també de ball, o sigui, totes les games d'activitats que es pugueu imaginar, doncs, des de zumbes i ioga, o sigui, activitats per a gent que tingui més ganes de desconnectar doncs, una mica de mindfulness, activitats de tota mena, per adults, per tot el perfil que es pugui imaginar, tenim activitats preparades als nostres càmpings.
M'imagino que també moltíssimes excursions, no?, per conèixer doncs, totes les localitats properes als càmpings de Tarragona.
Exactament, o sigui, sortint dels càmpings podeu trobar uns entorns fantàstics i privilegiats. Hi ha moltes excursions que es poden fer a peu, en bicicleta o fins i tot doncs, apropar-vos en cotxe, si en el cas que ho tinguéssiu una miqueta més lluny, i podeu descobrir el nostre entorn, que som una unique camping destination.
Què vol dir? Què vol dir exactament això?
Exacte, som una destinació única on tenim un immens de recursos per a descobrir, i no només, a la nostra província, a la província de Tarragona, des del 1.200 metres de les muntanyes de Prades fins a baix de tot de la costa Daurada, que tenim unes costes impressionants aquí a Tarragona.
Mireia, per la gent que, com dèiem a l'inici, no, encara no tingui tancades les vacances, estigui dubtant, quin missatge els enviaries per convidar-los, no, a escollir els càmpings a Tarragona com a destinació de vacances, no només per Setmana Santa, sinó doncs, per qualsevol dels caps de setmana de la primavera i fins i tot de l'estiu?
Jo els aconsellaria que entressin a la nostra web, a campingstarragona.com, que comencin a mirar fotografies, que s'inspirin en les destinacions i, sobretot, allà podran triar i remenar dins del nostre sistema nou de reserves. Però l'important és això, no? Que si volen unes vacances de qualitat, vacances a l'aire lliure, en contacte amb la natura, no? Llibertat, els nens van sols a comprar el pa, sortir en bicicleta, activitats d'animació, llocs sense aglomeracions, piscines. En resum, vacances al teu ritme.
Mireia Sanz, presidenta de Càmpings Tarragona, moltíssimes gràcies per ser-hi avui al Viatge B de RAC1. Que tingueu molt bona Pasqua, molt bona primavera i anem parlant. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tots i totes.
Adeu. Fins aquí el primer viatge bé de la primavera. Salutacions meves i del Daniel Puntiprats a la realització tècnica, i no deixeu la maleta gaire lluny, perquè si voleu, el proper dissabte 30 de març a les 3 i 3 de la tarda us portarem de vacances de Setmana Santa. Anirem a Girona i sou tots convidats. Fins aleshores, us desitgem que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i fins dissabte de la setmana vinent. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.